Bon dia. La 11a edició de la Fira Orígens aquest cap de setmana tanca les portes amb prop de 7.000 visitants.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hem pogut parlar molt amb ells i la veritat és que el grau de satisfacció és molt alt. Gairebé tots ens asseguren que l'any que ve, si els tornem a convidar, volen tornar a venir. Alguns, com deia, s'estrenaven i, per tant, tant en quant a contactes que han fet amb comerços de qualitat, amb restauració, restaurants...
És el regidor de promoció econòmica de la ciutat d'Olot, Estanis Vaireda, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Una Fira Orígens que ha estat tot un èxit, segons els organitzadors, que també expliquen que s'han venut 54.000 tiquets de tas durant el certamen, la mateixa xifra que l'any passat, i s'han presentat més de 60 productors. L'Orígens ha servit per entregar el premi del concurs nacional de botifarra catalana que ha guanyat Valentí Fàbregas. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes en un cap de setmana marcat per la gastronomia i el comerç a casa nostra. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 20 de novembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Com dèiem, un cap de setmana marcat també per al comerç, perquè Olot ha vibrat amb l'esperit a la comerciada. Aquesta iniciativa celebra i fomenta el comerç local i de proximitat a través de ressaltar els valors que aquests establiments aporten a la comunitat. Les nacions no es trenquen, evolucionen i canvien com les persones que la conformen. Ho ha dit el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, en el marc de l'homenatge en el 23è aniversari de la mort d'Ernest Lluch a Maià de Montcal. La sequera redueix la producció d'energia hidroelèctrica. Recentment, Bassols Energia es va veure obligada a tancar una central al Ripollès, però el cert és que les dues que tenien vora el riu Fluvià, Argelaguer i a Sant Ferriol, fa mesos que estan tancades. Unes 80 persones de més d'una trentena d'entitats es reuneixen a la trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa. El capital humà i el relleu generacional han marcat el tema de conversa de la segona trobada d'aquest tipus en 3 anys. En cultura, gairebé 400 persones s'han beneficiat del programa Apropa Cultura celebrat a Olot. L'objectiu d'aquesta iniciativa impulsada per l'Auditori de Barcelona és facilitar l'accés a la cultura a col·lectius vulnerables. En esports, comencem parlant de bones notícies en futbol perquè la Unió Esportiva Olot torna a marcar i torna a guanyar. Els olotins trenquen la sequera amb una victòria treballada al camp de la Rapidenca per 1-2. El CUE els va fer patir, però van vèncer gràcies a un doblet de Pablo Ufano. Els olotins segueixen líders amb un punt d'avantatge respecte a l'Hospitalet. En hoquei patins, males notícies perquè l'hoquei Olot perd a la Josep Jou més d'un any després per 0-3. Els olotins van pagar cara la falta d'encert davant un Vendrell més sòlid. A la primera meitat, l'hoquei Olot va desaprofitar fins a 3 boles aturades. I en tenis taula, bany de realitat de l'Irun al Club Tenis Taula Olot. Els olotins van sortir escaldats al País Basc aquest divendres en el pitjor partit de la temporada. Diego Silva, Diego Pinho i Arnau Pons van tornar a casa sense cap punt.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Hereu i Hurtà són en el nou govern de Pedro Sánchez amb 4 vicepresidentes i un superministre. El nou govern tindrà 22 carteres, de les quals 12 estaran en mans de dones i 5, les mateixes que tenia Unides Podem a l'anterior executiu de coalició, seran per a sumar. Shakira s'estalvia el judici per frau fiscal amb un acord d'última hora i una multa milionària. L'artista ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 3 anys de presó que no haurà de complir i una multa que suma gairebé 8 milions d'euros. Ha anul·lat un examen d'accés d'accés a la Guàrdia Urbana de Badalona perquè incluïa les respostes. Aquest diumenge s'ha fet la primera prova del procés de selecció de 46 places d'agents de la Guàrdia Urbana. Els ports de Palamós i Roses tanquen la temporada de creuers amb 52.300 passatgers, un 4,6% més que l'any 2022. Han tingut 53 escales, 10 menys que fa un any. I a la pàgina internacional en política, Javier Milei, de l'extrema dreta, guanya les eleccions a l'Argentina per un gran avantatge. El país enterra el peronisme després que el candidat ultraliberal hagi guanyat les eleccions presidencials per més d'11 punts d'avantatge sobre el seu rival, el fins ara ministre d'Economia, Sergio Massa.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana ens portarà canvis en el temps, un temps que es tornarà ja d'hivern al Pirineu a partir d'aquesta nit i demà, i ambient de tardor a la resta de les comarques gironines, Osona, Garrotxa, Lluçanès, tot aquest sector ja amb un ambient més fred tant de dia com de nit. Ahir va fer calor, aquest cap de setmana vam arribar a temperatures, per exemple, a Mieres de 25 graus, una temperatura altíssima, fins i tot 20 graus a Molló, 17 a Núria, 2.000 metres. I aquesta matinada, aquest dilluns, l'hem començat una mica fred, 1 grau a Camprodon, 1 grau a la Vall d'en Bas, 2 graus a Roda de Ter, 3 graus a Vic, 3 graus a Olot, i en canvi alta muntanya amb inversió tèrmica no fa tan fred, 4 a Núria o 6 de positius a la Tosa a 2.500 metres d'altura. Bé, humitat, boirines, preveiem un dia de sol, però arribarà un front, i aquest front arribarà a la tarda vespre, ja quan sigui fosc, a partir de les 7-8 del vespre, s'anirà ennuvolant, i pot començar a caure alguna pluja al Pirineu, sembla que feble, si neva poquet, a més de 2.200 metres, però a mitjanit baixa molt la temperatura, podria nevar ja a 1.600 metres al Ripollès i la Cerdanya. I de matinada, atenció, perquè serà de nit, estarem dormint, però aquesta matinada de dimarts podria ploure localment amb tempesta. Preveiem la màxima pluja al voltant de les Gavarres, Baix Empordà, Gironès, punts del Pla de l'Estany. La resta pot ploure, però no tant, i localment es poden acumular de 5 a 15 litres per metre quadrat. El Pirineu anirà refrescant aquesta propera matinada i, per tant, un dimarts ja més d'hivern, amb una cota de neu de 1.200-1.300 metres al Pirineu Oriental. No ve una gran nevada, sí que ho pot fer la Vall d'Aran o el Pallars Sobirà o el Principat d'Andorra, però no pas a la zona del Pirineu Oriental.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 20 de novembre de 2023 amb una gran protagonista, com ha estat aquest cap de setmana la Fira Orígens, perquè la 11a edició ha tancat les portes amb grans números, amb més gairebé de 7.000 visitants durant aquests dos dies al recinte firal d'Olot. Segons els organitzadors, s'han venut 54.000 tiquets de tas durant el certamen, la mateixa xifra que l'any passat, i s'han presentat més de 60 productors. L'Orígens ha servit també per entregar el premi del Concurs Nacional de Botifarra Catalana, que ha guanyat Valentí Fàbregas, de la cansaladeria Fàbregas Xarcuters de Barcelona. Així valora la fira el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, als micròfons d'aquesta casa.
Hem pogut parlar molt amb ells i la veritat és que el grau de satisfacció és molt alt. Gairebé tots ens asseguren que l'any que ve, si els tornem a convidar, volen tornar a venir. Alguns, com deia, s'estrenaven i, per tant, tant en quant a contactes que han fet amb comerços de qualitat, amb restauració, restaurants, per tant, tot el contacte que acabes fent en una fira, a part d'això, les ventes, ja no només amb tastos, sinó amb producte, doncs els ha sortit doncs, una fira doncs, molt, molt positiva i això és el que valoren més.
Precisament la Fira Orígens Olot s'ha consolidat com a gran epicentre del producte de proximitat de Catalunya. Una seixantena d'estants han ofert els seus productes aquest cap de setmana. La cuina verda i els aliments ecològics han centrat la mostra d'enguany ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
L'aposta per la cuina verda i el producte ecològic ha sigut l'autèntica protagonista del cap de setmana a la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya. En la seva 11a edició, la mostra s'ha erigit en el gran epicentre del producte de proximitat de Catalunya. En aquest sentit, la Fira ha comptat aquest dissabte amb la visita del secretari general d'Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació, Josep Vidal, que ha remarcat el valor del producte de proximitat.
En uns moments com els actuals, podem viure de productes que ens importin, però poder viure amb productes de la terra és important per salut, per qualitat, però també perquè si volem continuar tenint el país que tenim, necessitem que la gent pugui viure allà on es produeix, no?
La diputada de Girona Excel·lent a la Diputació de Girona, Vanessa Pairó, que també ha visitat la fira, ha posat sobre la taula la importància dels productors locals.
Jo crec que sí, que és posar en primera línia tant el productor que està treballant des de la proximitat i del territori, com a més acostar-lo al consumidor, perquè jo crec que és donar aquest toc de qualitat, la gent els espera impacient, de fet hi ha gent que és repetidora, hi ha stands que porten aquí des de la primera edició, que aquest és l'onzena vegada que hi participen.
Els guardons de millor producte se l'han endut el blat escairat de l'escairador, la crema d'avellanes de noisets, les infusions d'aròmic i les pomes de muntanya de Biolort. En les categories de sal i de dolç, la girella de xolís de Dons i el panetone de la Fogaina han obtingut un accèssit. El premi al millor stand ha estat per a Hopsters, amb un accèssit per aròmic. L'Aula Tast i l'Aula Cuina han continuat gaudint d'una gran acceptació amb la participació de cuiners i productors de la primera línia de la gastronomia del nostre país.
En la mateixa línia, també la gastronomia no ha estat l'única protagonista d'aquest cap de setmana a Olot, també ho ha estat el comerç, perquè Olot ha vibrat amb l'esperit de la comerciada. Aquesta iniciativa celebra i fomenta el comerç local i de proximitat a través de ressaltar els valors que aquests establiments aporten a la comunitat. Des de l'Associació de Comerciants Olot estan satisfets amb la rebuda que ha tingut aquesta iniciativa i ara ja esperen amb candeletes que comenci la campanya de Nadal. Pere Ubach.
Aquest cap de setmana, els petits comerços de la demarcació de Girona han alçat la seva veu per desviar l'atenció del Black Friday que se celebrarà a finals de mes. A Olot, els botiguers s'han reunit amb la nova iniciativa de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la Comerciada, lluint samarretes amb aquest nom i decorant els seus establiments amb el missatge «Les teves petjades són el meu batec». La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot és Anna Planella.
Els clients que tenim doncs, ja són uns clients una mica fidels, sobretot a fer ciutat, no? Diguéssim. No només aixecant nosaltres la persiana, sinó que l'efecte d'aixecar, de passejar, de comprar i de relacionar-se, perquè el que busquem normalment en un comerç de proximitat és aquest hola, què tal Maria, com va Joan, vull dir, les frases que hem triat, la veritat que són molt bones, perquè és una amistat, és una confiança, és un batec i és el que volem demostrar.
Durant aquest cap de setmana, la Comerciada ha donat vida al carrer amb diverses activitats programades entre divendres i dissabte, amb l'objectiu de traure a la gent al carrer. A més, el fet que la iniciativa coincidís amb la Fira Orígens a Olot ha resultat ser un doble encert, ja que els comerciants celebren l'augment de l'activitat a l'eix comercial de la capital garrotxina.
Entre tots i entre totes les associacions i totes les festes que es fan, el que volem és mantenir aquesta ciutat i diverses ciutats, perquè aquesta diada doncs, en formem 11 associacions, doncs aquest esperit de poble i de ciutat actiu.
Des de l'Associació de Comerciants asseguren que el Nadal encara se'l miren de lluny. Tot i això, afirmen que el fet de programar iniciatives en aquestes dates va molt bé perquè els més petits comencin a escriure la carta als Reis Mags.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes en política. Les nacions no es trenquen, evolucionen i canvien, com les persones que la conformen. Ho ha dit el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, a Maià de Montcal. Illa ha participat aquest diumenge a l'homenatge que anualment es dedica a Ernest Lluc, assassinat per ETA, ara ja fa 23 anys. El líder del PSC ha retret a la ultradreta el seu discurs de la por per mobilitzar la població. Aniel Puigvert.
Era evident que en l'homenatge a Lluc s'havia de fer referència als darrers esdeveniments ocorreguts amb la investidura de
de Pedro Sánchez després d'una setmana marcada per l'actualitat política al Congrés dels Diputats. Salvador Illa ha dit que cal recosir velles ferides i considera que el pacte de govern és el primer pas per intentar obrir una nova etapa de la relació entre Catalunya i Espanya.
Les coses no van a pitjor. Pot semblar que van a pitjor, però no van a pitjor. Hem de tenir confiança en les nostres institucions, en els nostres valors, en les nostres idees, en la nostra capacitat de transformar les coses, i si repassem i aixequem una mica la mirada i mirem les coses, no comparant-les amb el mes passat o fa dos mesos, sinó les comparem amb fa quatre dècades, o tres dècades, o dues dècades, o una dècada, o sis anys, referint-me a Catalunya, ens estem millor avui en dia. I poden anar encara millor.
Illa també ha tingut paraules per l'extrema dreta, responsable, ha dit, de l'agitació que es viu aquests dies a Madrid. L'acusa de tirar el discurs de la por i, sobretot, remarca que cal tenir la ment oberta i entendre que les nacions evolucionen.
Compte que Espanya es trenca. Compte que Catalunya desapareix. Compte que el País Basc desapareix. No? I aquest sentiment de por, tan poderós, políticament parlant, com a agent de mobilització, però tan perillós, com estem veient. No es trenca res. No es trenca res. Subjecte principal de les polítiques són els ciutadans, les persones, no? I les nacions canvien com canvien les persones, no es trenquen, evolucionen. No?
Illa ha participat a l'homenatge a Ernest Lluch, el referent socialista mort per ETA ara fa 23 anys. Com ja és habitual, el cementiri de Maià de Montcal, on hi ha enterrat el polític català, ha estat l'escenari de la trobada del socialisme català.
I de política passem a parlar de la sequera que redueix la producció d'energia hidroelèctrica. Recentment, Bassols Energia es va veure obligada a tancar una central al Ripollès, però el cert és que les dues que tenien vora el riu Fluvià fa mesos que estan tancades. L'empresa de subministrament elèctric lamenta la situació.
A mitjans de la setmana passada van saltar moltes alarmes en conèixer que Catalunya pateix una de les pitjors sequeres de la història del territori. En aquest sentit, s'espera que la Generalitat i altres administracions imposin restriccions per regular l'ús que se li doni a l'aigua. S'espera que es prohibeixin noves activitats econòmiques que gastin molta aigua, com podrien arribar a ser les indústries papereres, metal·lúrgies, hoteleres o ramaderes. Però a banda de les restriccions, hi ha molts sectors que ja es veuen afectats directament per la sequera. Entre ells, els productors d'energia hidràulica, que es veuen obligats a tancar les centrals per falta de cabal als rius. El cap d'explotació de Bassols Energia és Josep Pujades.
Amb una derivació inferior a 0,2 metres cúbics al canal, no podem engegar la central. Al Fluvià tenim dues centrals, una a Argelaguer i l'altra a Sant Ferriol, i aquestes ja fa mesos que estan parades també per falta de cabal. El Fluvià és un riu que té una avinguda molt més petita que no el Ter, té una capçalera molt més petita, i el Ter l'avantatge que té és que és una capçalera que depenem molt de la neu, i llavors els mesos d'abril, maig, juny són els mesos més forts de producció. Bé, aquest any i l'any passat, doncs, tant en pluja com en neu ha sigut molt fluix.
Les centrals hidroelèctriques han de respectar el cabal ecològic del riu abans de poder produir energia. Aquest deure, juntament amb el baix cabal dels rius, disminueix la producció i implica que l'energia que no poden generar ha de ser adquirida externament, on sovint la font d'energia no és renovable.
L'empresa, evidentment, l'afectació és que no pot produir energia amb la pèrdua econòmica que això doncs, comporta. No? Un altre tema és el tema mediambiental, que evidentment aquestes centrals són totes de tipus energia renovable. És a dir, l'energia que nosaltres no podem produir, doncs l'ha de produir un altre tipus de central, doncs segurament nuclear, eòlica, alguna d'elles igual no és una energia renovable. Per tant, esclar, és llàstima que aquestes centrals, tot i que porten poca energia, doncs bé, és energia doncs, neta i renovable.
A més, Pujades afirma que les centrals hidroelèctriques no són adequades per la integració d'altres fonts d'energia renovable. Sosté que els taulats disposen d'una àrea limitada i que en cas d'instal·lar-hi plaques fotovoltaiques, la producció d'energia hidràulica no es compensaria.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Unes 80 persones de més d'una trentena d'entitats es reuneixen en la trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa. El capital humà i el relleu generacional han marcat el tema de conversa de la segona trobada d'aquest tipus en 3 anys. Algunes entitats de la comarca han lamentat que cada vegada costi més trobar nous voluntaris.
Si bé la primera trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa es va centrar ara fa 2 anys en les necessitats bàsiques després de la pandèmia, enguany el capital humà i el relleu generacional han marcat l'agenda d'aquesta reunió. Les necessitats de les entitats han canviat en els darrers anys. En aquest sentit, Marta Teixidor, tècnica comunitària del Servei d'Entitats i Voluntariat, assegura que les persones que tenen ganes de formar part d'una entitat però no s'hi volen vincular al 100%, també hi poden participar d'una forma o altra.
La societat ha canviat, els temps han canviat i llavors les entitats, o el compromís amb les entitats típic, no, de fer-hi sempre, tirar-la endavant, a vegades la joventut ho viu com un lligam massa llarg, no? Llavors per això estem intentant promoure també la participació a les entitats d'una manera diferent, buscant altres maneres de participar que no sigui, doncs, potser formar part de la Junta.
Des del Servei Integral de Suport a l'Associacionisme es lluita per ampliar la incidència de les entitats a la societat i millorar la seva autonomia. El membre de l'Associació de Veïns de Sant Cristòfor i Mas Bernat, Jordi Aumatell, lamenta que cada vegada costi més trobar persones amb un sentiment de pertinença al barri.
Realment, cada vegada penso que costa més totes les associacions en general trobar gent que es vulgui implicar, i a més, en el cas de l'Associació de Veïns, doncs, el sentiment de pertanyença en un barri, en un veïnat, cada vegada és més complicada i és menys.
Per la seva banda, la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques, Adela Moya, ha destacat que la trobada és una bona forma de posar cara als impulsors de les activitats que se celebren a la ciutat.
Que fem molts actes al llarg de l'any, vale? Com és el Carnaval, a les Pobilles, a l'Home dels Nassos, a Castanyera, en fi, el Garrotxí de l'any, però a vegades no saben.
No se li posa cara.
No, i no saben qui ho fan.
Una 80 de persones d'unes 35 entitats han format part de la segona trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa.
I abans dels esports parlem de les gairebé 400 persones que s'han beneficiat del programa Propa Cultura celebrat a Olot. L'objectiu d'aquesta iniciativa impulsada per l'Auditori de Barcelona és facilitar l'accés a la cultura a col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social.
Més d'un centenar de persones han visitat els museus d'Olot de forma gratuïta i s'han venut més de 250 entrades pel Teatre Principal i la Sala del Turín. Aquest és el balanç de la temporada del programa Apropa Cultura, que permet a aquells col·lectius més vulnerables accedir amb més facilitat a la cultura. La responsable del programa Apropa Cultura és Helena Coma.
Molt positiva, perquè després de la pandèmia ha costat molt de tornar a arrencar, diguéssim, i ara estem en un moment molt bo. La gent està molt més animada i accedeix molt més fàcilment als canals per demanar entrades de Propa Cultura.
El perfil principal de gent que acudeix al programa Propa Cultura són col·lectius i entitats en risc d'exclusió que en condicions normals no podrien accedir als teatres o museus. Consisteix en el fet que aquestes persones tenen a la seva disposició entrades a un preu de només 3 euros i accés gratuït als museus de la ciutat.
Entitats en risc d'exclusió social que normalment no podrien venir al teatre a preus populars normals que posem, sinó que poden venir al teatre per un preu molt reduït. I d'aquesta manera poden gaudir d'un espectacle anònimament, com si fossin públic en general, i d'altra manera no podrien gaudir d'un espectacle.
Des del 2013, que Olot es va adherir al programa Apropa Cultura, per a poder-hi accedir s'han de posar en contacte amb l'Auditori de Barcelona o bé a la pàgina web d'Apropa Cultura, on hi ha més informació.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, grans notícies en aquest inici de carpeta esportiva del dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que torna a marcar i torna a guanyar. Els olotins trenquen la sequera amb una victòria treballada al camp de la Rapitenca per 1-2. El CUE els va fer patir, però van vèncer gràcies a un doblet de Pablo Ufano i continua els líders. Tenen un punt més que l'Hospitalet, que va guanyar un duel directe al camp del Tona, David Planella.
L'Hospitalet va aconseguir la victòria de la jornada en derrotar el Tona per 1-2, però no va poder tombar el lideratge de la Unió Esportiva Olot. Els olotins resisteixen després d'haver guanyat un partit trampa al camp del CUE. Una Rapitenca molt millorada respecte del començament de temporada els va complicar la vida, especialment al començament de les dues parts, però l'equip de Pedra d'Òlera va saber patir i colpejar quan fa més mal. Quan més bé estava el rival, sempre va aparèixer Pablo Ufano per convertir-se en el gran protagonista del partit i signar un doblet que va donar els 3 punts als garrotxins. Dòlera celebra haver acabat amb les 2 jornades sense marcar i sense guanyar.
Sí, per això era molt important que el Pablo, que el Marc, el Moja, qui sigui, vull dir que la gent de dalt marqués, perquè, ostres, és que era indecent els 2 partits que ens hem cascat sense marcar gol, no? Vull dir, és increïble. Ells són els primers que volen i jo, mentre tinguin actitud, l'actitud que veig a l'equip és un Olot que mossega, un Olot que va, que no s'arruga i, a més, que juga.
Només feia 10 minuts que havia començat el partit i Albert Batalla ja havia hagut d'intervenir per evitar el gol de la Rapitenca. Aleshores, però, una jugada d'estratègia en un servei de banda llançat per Vigues directament a l'àrea va salvar l'Olot. Ufano, molt atent, va aprofitar la pilota pentinada al primer pal i amb el cap la va empènyer al fons de la xarxa. Arran del 0-1, els olotins van passar a ser dominadors del joc, però en aquest context una pèrdua de pilota de Mainau al mig del camp es va transformar en una jugada de transició de la Rapitenca que Airán Benito va definir molt bé. El partit estava empatat i no es va decantar fins a la segona meitat, quan els locals van tornar a sortir millor, però es van trobar amb un altre gol d'Ufano. Aquesta vegada el davanter va aprofitar una centrada de Blázquez, que no havia pogut rematar ningú abans, per marcar l'1-2, un marcador que l'Olot va ser capaç de mantenir fins al final.
Molt treballada, de pico i pala, que dic jo, i de principi a fi, perquè ja et dic, això és un equip molt intens, que ho basaven tot això, a la pressió, a ofegar-nos. Bueno, a mesura que jo crec que a partir dels 60 han baixat molt, ja no sabien per on anaven, però bueno, al final torno a dir, quan ja vas perdut, amb aquestes pilotes llargues i històries, pues, jo crec que si arribem a fer el 2-0 abans, partit hagués sigut d'una altra forma.
Guanyant a la ràpida, l'Olot va tornar al camí de la victòria després d'una derrota i un empat i es va enfilar fins als 24 punts. En té un més que l'Hospitalet i lidera la classificació de tercera divisió. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, intentarà mantenir aquest lloc de privilegi en un duel directe a l'estadi municipal d'Olot contra el Reus.
De la victòria de la Unió Esportiva Olot al camp de la Rapitenca, passem a parlar d'un fet gairebé insòlit en el darrer any. És que l'hoquei Olot va perdre la Josep Jou per 0-3. Els olotins van pagar cara a la falta d'encert davant un Vendrell sòlid. A la primera meitat, l'hoquei Olot va desaprofitar fins a 2 faltes directes i un penal. A la segona, els visitants van aconseguir obrir la llauna dels gols i endur-se el partit. És la primera derrota de l'hoquei Olot a casa en partit d'hoquei Lliga Plata des del 29 d'octubre de l'any passat. Tard o d'hora havia d'arribar. Això és el que potser pensaven alguns aficionats a l'hoquei Olot quan veien que l'equip portava més d'un any sense perdre un partit oficial com a local. Doncs el dia va arribar aquest dissabte 18 de novembre de 2023, més d'un any després d'aquella derrota per 3-5 davant el companyer de Maria Gallec. El butxí aquesta vegada va ser el Vendrell de Jordi Esteve, que es van dur els 3 punts a la Garrotxa. Durant la primera meitat, els olotins van ser superiors, van tenir més ocasions i van generar perill a la porteria d'un David Toda, que va firmar una actuació brillant a la porteria visitant. L'hoquei Olot va gaudir de 3 boles aturades, Marc Prat en 2 ocasions des de la falta directa i David Carles des del punt de penal. Les 3 van acabar en res i ni les superioritats numèriques van servir perquè l'hoquei Olot s'avancés al marcador. L'entrenador dels olotins és Jordi García.
Crec que és injusta perquè crec que avui hem recuperat una mica el tema de l'estructura ofensiva, el tema de jugar bé. Crec que hem set superiors en molts moments del partit amb ells. Hem tingut ocasions molt clares, el seu porter avui ha fet un partidàs, el nostre també, però el seu porter avui amb un 0 i amb les aturades que ha fet, doncs és complicat guanyar un partit i al final ho hem intentat tot.
A la represa, el guió del partit va canviar a partir del minut 5 de la segona meitat amb el gol de Marc Canyelles, que superava a Guillem Raurell. S'obria la llauna del marcador de gols, que com es preveia podria fer decantar el partit per una banda o altra. Va ser per la banda vendrellenca davant un hoquei Olot que no va poder marcar en cap de les ocasions que va tenir. Nechi i Lluís Ferrer van sentenciar el partit a la recta final, quan l'hoquei Olot ja jugava amb la porteria buida amb el 0-3 definitiu.
Les sensacions en tema d'estructura, pues, tant ofensiva com defensiva, pues, crec que les hem complert i realment sí que necessitem és això, és una mica de sort, una mica del que vulguis de cara a porteria, perquè realment avui n'hem tingut moltes i si hagués entrat un gol segurament després ja haguera sent més fàcil que entrés el segon i que entrés el tercer.
Una derrota gens esperada per un hoquei Olot que encaixa la segona desfeta consecutiva aquesta temporada, la primera a casa del curs i la tercera en 5 partits de Lliga. Els de Jordi García sumen ara 6 de 15 punts possibles i se situen a la part mitja baixa de la taula.
I tanquem la carpeta esportiva, malauradament també parlant d'una derrota, i estem parlant del bany de realitat de l'Irun davant el Club Tenis Taula Olot aquest mateix divendres. Els olotins van sortir escaldats al País Basc aquest divendres, com dèiem, en el pitjor partit de la temporada. Diego Silva, Diego Pinho i Arnau Pons van tornar sense cap punt a la Garrotxa i van encaixar el primer 4-0 de la temporada. L'Olot retrocedeix fins a la sisena posició.
Gerro d'aigua freda, un Club Tenis Taula Olot que segurament no s'esperava marxar del País Basc amb el primer 4-0 de la temporada. Amb una tripleta completament diferent de la dels últims duels, els portuguesos Diego Silva i Diego Pinho han tornat aquest divendres a l'alineació, acompanyats d'un Arnau Pons que tampoc ha pogut salvar els mobles. L'Olot ha rebut un Irun Leke Ainea amb les idees molt clares i que gairebé no ha donat opció als olotins. Diego Silva no ha pogut esborrar els mals records de l'última derrota de l'equip a Priego, el vigent campió de la Superdivisió. El portuguès no ha guanyat cap joc davant un Gaston Alto que s'ha desfet d'ell en 3 sets. Una de les grans raons de la bona temporada dels bascos, l'egipci El Sayed, s'ha vist les cares amb un Arnau Pons completament en alça els darrers partits. No hi ha hagut sorpresa aquest divendres a Guipúscoa i el palista d'Esparreguera ha perdut els 3 jocs. Amb un dolorós 0-2 a l'electrònic, el portuguès Diogo Pinho tenia una gran responsabilitat, la de retallar distàncies. Després d'encaixar el contundent 2-11 davant l'espanyol Dani Palacios, Pinho s'ha intentat aixecar i, de fet, ho ha aconseguit amb un 11-9 que ha provocat el quart joc, però tampoc hi ha hagut manera. Silva també ha perdut el quart i definitiu partit contra l'egipci El Sayed, això sí, després de lluitar-ho molt en 5 jocs molt disputats. El Club Tenis Taula Olot retrocedeix fins a la sisena posició de la taula i rebrà l'Alacant, el cué de la màxima divisió, aquest divendres al Pavelló d'Esports.
Doncs no deixem gaire enrere l'esport a la sintonia de Ràdio Olot, perquè d'aquí uns minuts us deixem amb el tercer temps d'en David Planella amb el resum més ampli de la victòria de l'Olot i les derrotes d'hoquei Olot i tenis taula, entre altres temes esportius del cap de setmana a casa nostra. Gràcies un dia més per la seva confiança. A Ràdio Olot tornem amb els serveis informatius a partir de les 3, amb els butlletins horaris habituals. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.